Avui arrenquem parlant d'un film que caldria veure. Techo y comida relata l'odissea d'una mare soltera que la treuen de casa i ha de sobreviure. La majoria dels espectadors parlen de ràbia i d'impotència, de sortir en xoc després de veure a la pantalla la història de la Rocío. La lliçó que transmet és que cal seguir lluitant per canviar les coses. El director Juan Miguel del Castillo ens narra una història desagradable però necessària perquè mostra un punt de la realitat. La gent viu la pobresa amb vergonya, en silenci i amb tristesa. A Techo y Comida, una mare soltera tracta de criar el seu fill de 8 anys entre la manca de diners i l'ombra permanent d'un desnonament. I el director ens ho explica de manera senzilla, sense manipulació ni banda sonora, tot i que també ha sigut clar el parlar de com li va costar trobar finançament. El cineasta es va inspirar en casos reals, sobretot el d'una exveïna seva que vivia sobre seu, sola, que sovint baixava a casa seva a demanar-li llet, però mai li explicava el que li passava. Fins que un bon dia va desaparèixer i la va tornar a veure en un reportatge de la televisió que parlava de desnonaments. Sense subvencions ni televisions darrere, els 300.000 euros del rodatge varen arribar a través d'aportacions privades, d'atreviment i de micromecenatge. Així va néixer el projecte d'aquesta producció catalana. Sense treball, sense diners, sense família ni amics, Rocío suporta com pot l'angoixa de la misèria, però no és capaç de superar la vergonya que aquesta situació li produeix. Tota la crítica està d'acord en que Techo y Comida és perfecta i angoixant com a rostre de la crisi i que Natàlia de Molina fa un gran paper, una interpretació que la va portar a guanyar el Goya millor actriu i els Premis Sant Jordi de Cinematografia que otorga aquesta casa a la mateixa categoria, la de millor actriu espanyola. Un film que també ha recollit altres premis, com els de l'Associació d'Escriptors Cinematogràfics d'Andalusia, que li va atorgar el de millor pel·lícula, millor actriu, millor direcció novell, millor guió i també millor cançó. Al nostre país, un de cada 5 espanyols viu per sota del llindar de la pobresa. El número de desnonaments no ha deixat de créixer des de 2007. Són els números de la misèria, tràgics però insuficients per revelar la situació emocional de les persones que la pateixen. L'art és una eina molt bona per fer crítica, molt potent per sensibilitzar i conscienciar la gent. El cinema pot aportar sempre aquest material per la reflexió, per petit que sigui. Soc Rosa Di Diego, bona tarda.
Llibres, píxels i valors.
I avui ens aturarem per explicar un mètode per vèncer les pors infantils. No l'explica qualsevol, sinó la pedagoga i psicòloga infantil Montse Domènech, que volca en un llibre els seus 40 anys d'experiència tractant a nens i adolescents. Es tracta d'oferir als pares un mètode senzill i pràctic per afrontar el problema de les pors infantils, des de la por a la foscor, passant per la por als petards o al foc, o la por a la separació dels seus referents familiars. Un llibre didàctic i amb exemples que aborda la vacuna contra la por, la dita Rosa dels Vents, i està adreçat a totes les famílies amb nens, tinguin l'edat que tinguin. Saludem ja la seva autora, Montse Domènech. Bona tarda i benvinguda a Llibres, Píxels i Valors.
Hola, bona tarda, què tal?
En l'actualitat portes a terme la teva tasca professional, Montse, a Punt Psicologia, juntament amb un equip de professionals que aborden diversos camps de psicologia, sí. Pedagogia...
Sí, sí.
I segur que la consulta, la por, ha sigut una constant, un referent, que es va repetint en nens i adolescents.
Constantment, constantment. I moltes vegades venen per altres motius i en el llarg de la consulta apareix el tema de les pors. Nens insegurs, nens que tenen problemes escolars, nens que tenen problemes de relació... Sempre hi ha un moment de la sessió en què apareix la por, no? El nen por a la nit, a dormir, a la foscor, a anar sol per la casa...
Uh-huh. Motius, no n'hi ha un d'únic, evidentment, sinó que són diversos i també tipologies, n'hi ha moltes. Tu ara ho deies, doncs, els terrors nocturns, els malsons, la por als lladres...
Exacte.
O també aquella por al metge, no? El síndrome de la bata blanca, que es diu, no?
Això,
que, aquell
sí, sí,
pànic,
sí.
Haver d'anar a la consulta del metge, sigui quina sigui la consulta.
Fixa-t'hi quina idea tenen més més tergiversada del que és un metge, eh? Però sí, els hi fa molta por als nens anar al metge.
Malgrat la remoguda que produeixen les pors en els nens i també a les famílies, perquè tu ho expliques en el llibre, també expliques que són sentiments naturals, diguem-ne que va inherent a la raça humana i que contribueixen també, en certa manera, a que madurem, a que evolucionem i afrontar, no? Ens ajuden, ens poden donar també les eines per afrontar aquests problemes i protegir-nos dels perills.
Exacte, són autoproteccions, no? En realitat, més val tenir pors, no? Perquè vol dir que ens preparem per afrontar situacions noves i viure-les de manera natural. I és necessari que els nens tinguin por perquè no coneixen moltes experiències que viuran, encara no les coneixen. Per tant, els hi fa por afrontar situacions que encara no han viscut.